quina manera de començar nova hora, eh? 7 minuts que passen de les 12. Si sou amants de la música clàssica, pareu atenció perquè l'Orquestra Simfònica del Vallès presenta, a veure si ho dic bé això, Chichester Psalms de Bernstein, un cant a la convivència entre religions, amb més de 180 cantaires de cors catalans i sota la direcció de Xavier Puig. El programa inclou obres de Jenkins, de Copland, de Barber i també de Rahman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril, agafeu l'agenda, al Palau de la Música Catalana i gira de concerts a Terrassa. Els tindreu també a Lleida, a Igualada, a Granollers i també a Tarragona. Per les entrades i més informació, podeu fer una ullada a osvallers.com.
Centre Verd de Girona t'ofereix un mes a la família.
Ara passen 8 minuts de les 12. No, clar, normalment aquesta sintonia sona a partir de la 1. No us espanteu perquè avui hem capgirat una mica els horaris, perquè la darrera hora del programa avui la dedicarem a parlar d'esports, però no podíem passar per parlar amb l'Aniol Borés, que és director del Centre Verd de Girona, que diria que ja ens està sentint. Aniol, hola.
Hola, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, com estàs?
Molt bé.
A veure, avui t'hem convocat una hora abans. T'ha anat bé aquest canvi a tu, perquè a vegades nosaltres tirem pel dret, però...
Sí, com es va comentar en temps, no hi ha cap problema.
És que el guionista, productor, ràpid i previsor. Escolta, quin temps tenim per Girona? Perquè aquest matí anunciaven que potser per Girona hi haurien novament pluges, però aquí a Barcelona fa sol, però a Girona com tenim el dia, Aniol?
Ha fet sol fins fa relativament poc i s'està començant a ennuvolir ara i es veu bastant negrot, per aquí dalt.
Ara, perquè venen pluges, no, Aniol? Pensava...
Des de l'interior, sembla que venen els núvols des de l'interior. Així que, tindrem pluges a la tarda, sí, el més probable és que sí. Vinga, estem mirant.
Mira, després parlarem d'embassaments, fixa't tu, de com... és que és d'una manera espectacular com, no?, s'han emplenat tots aquests embassaments de casa nostra gràcies a les fortes pluges, sobretot aquesta pluja continuada, Aniol, que hem dit durant tot el mes de març.
Podem estar molt contents amb la pluja que ens ha fet aquesta continuada, però tranquil·la, no hem tingut contrabancs pel camí, estan els embassaments a més del 50% en general, podem estar contents,
tindrem aigua aquest any,
per lo menos aquest any, i l'any que ve serà una altra cosa, però aquest any podem estar bastant tranquils, tot el sector verd nostre també respirem més tranquils, bastant més que l'any passat. Així que, bé.
Vinga, bé. Estem bé.
També tenim ganes de solet, No direm que no, però agraïm aquesta pluja,
Exacte. Mira, i que bé que aquesta pluja també ha anat... Ja sabeu que l'Aniol cada dilluns el que fa és, des de Centre Verd Girona, ens dona un consell per cuidar les nostres plantes i un altre consell per cuidar els nostres animals. Pel que fa a les plantes, avui plantes i jardí, Aniol. Com aprofitar l'aigua de pluja justament al jardí? Com ho fem, això? Encara que ens queden, potser, tu ho deies, aquesta tarda cap a Girona, no? I ara està una mica el cel fosc. Com podem guardar, no?, tota aquesta aigua?
Doncs quan pensem en aprofitar l'aigua, sempre pensem en... No? Quan diem aprofitar alguna cosa, és treure-li el millor profit. No és només guardar o fer reserves d'aigua, que també, i per reservar aigua, doncs ho podem fer de diverses maneres. A veure, hi ha dispositius especials, dipòsits especials, amb uns connectors per les vessants dels canalons de l'aigua, que només hem de tallar-los i connectar, no és complicat, és fàcil de fer, i podríem tenir un dipòsit de fins a 200-300 litros fàcilment acoplant-lo a una vessant de la casa. També podem, si no tenim vessants de cases o vivim en blocs de pisos, el que també es podria arribar a fer és fer baixar una corda de la terrassa de dalt, i quan cau l'aigua, la corda agafa tota aquesta aigua, la guia, i la pots tenir a sota, cubells, garrafes o el que sigui, i que aquesta corda vagi per allà. I així es podríem recollir també una mica més d'aigua d'aigua de pluja de manera més eficient, perquè deixant-lo fora el cubell ja s'emplenarà, però si posem aquesta corda, que tota l'aigua que vagi xupant la guiï cap a aquest cubell, l'emplenarem molt més ràpid. Si tenim jardí, podem aprofitar aquesta aigua tinguent punts de drenatge del jardí. Què vull dir? Es poden posar, hi ha uns canalons, unes tuberies, que es poden posar una mica per sota terra, i que venen microperforats, perquè tota l'aigua que ve al jardí pugui drenar, anar-se'n per aquest tubo i després aquest tubo el guiem allà on vulguem. Podem reutilitzar aquesta aigua per l'ús del jardí, que seria l'ideal, o el podem guiar cap al clavegueram perquè, bueno, pues, si hi ha un excés, doncs que es guiï cap al clavegueram. Hi ha moltes opcions per guardar l'aigua. Però també podem aprofitar l'aigua que ja ha caigut, el que ja no hem guardat, doncs podem aprofitar-ho amb altres components, com ja hem dit moltes vegades, no? Per retenir l'aigua en els testos o les jardineres que fem, posar una base de drenatge. Doncs això també ho podríem aconseguir en el jardí. O sigui, quan plantem planta, el que podem fer és fer un forat una miqueta més gros i a sota posem una capa d'àrid.
Val.
Una capa generosa, perquè així l'aigua no quedarà encharcada just a sota les plantes, però tindrà un lloc per on escapar-se i per on es filtrarà cap al subsol. I les arrels de les plantes tindran feina en anar-la a buscar. I així pues, guanyem dos ocells, o matem dos ocells d'un tret, no?, que podríem dir. Arrels més llargues i profundes, planta més viva, més forta i més retenció d'aigua en el subsol. O sigui, vol dir que, bueno, mantindrem aigua per alimentar les plantes durant bastant més de temps. Si tenim jardí, si tenim aspersors, goters, coses d'aquestes, jo recomanaria que aquests dies intentem controlar-lo i el parem. Perquè ja està regant de la pluja, doncs també aprofitar l'aigua vol dir no gastar-ne de més. Doncs parem els sistemes de reg durant uns dies. Si ara estem dos, tres dies, si no ens plou, que no reguem, no passarà res. La terra està prou eixuta per no necessitar més regs.
Vale.
I aquestes serien els punts d'estalvi d'aigua que podríem anomenar des de Centre Verd.
Val, Aniol, i clar, és que ja saps que els nostres oients són molt obedients, estan enviant missatges al 663-99-30-62, és escoltar la teva veu, i patapam, 663-99-30-62, ens demanen que aquesta... Mira, aquesta pregunta que ens fa la Laia és molt pertinent, perquè que potser haguéssim hagut de començar així, fent aquesta pregunta, és bona l'aigua de pluja? Fins a quin punt pot ser bona per les nostres plantes?
Sí, doncs l'aigua de pluja és de lo millor que hi ha. És aigua neta, ve sense clor, sense additius
calç,
que hi posen a les depuradores. És aigua rica en minerals. És la millor aigua que podem utilitzar per regar les nostres plantes. O sigui que, sí, sens dubte, si tenim plantes d'interior a dintre casa i volem aprofitar per regar, també traiem les plantes a fora i reguem amb aigua de la pluja. És el millor que podem tirar-li a les nostres plantes, sí.
Mira, i el Marc ens ha enviat just també un missatge al 663-99-30-62 i ens ha enviat una imatge d'ahir. Jo no sé, Aniol, el temps que va fer Girona, però ahir al migdia va caure una pedregada a Barcelona, en algunes zones de Barcelona, però pedra, pedra, Aniol. De fet, ens envia aquesta imatge, aquest d'oient, i ens posa que, clar, en aquest cas, a Barcelona va caure aquesta pedra, però hi ha aquesta imatge de quan plou, de treure les plantes d'interior al balcó. Per què? No?
Sí.
Perquè agafin aquesta aigua de la pluja. Això també està bé, no?, que ho tinguem en compte.
Sí. La idea és això, aprofitar l'aigua de la pluja està per les plantes d'interior. A veure, no està fent fred, però podem treure les plantes fora que no patiran pas gaire. Reguem-les un rato, les deixem mitja horeta sota la pluja i després les tornem a entrar. No tampoc cal que les deixem tot el dia sota la pluja. Que quedin humides i s'arregui una mica el substrat i ja està. No cal que es quedin tot el dia sencer, sinó un ratet i ja en farem prou. I bueno, si cau pedregada, el que sí que podem fer és protegir-les cap a dalt, o sigui, posar-li un tipus de paraigua, alguna cosa, que per l'aigua no hi ha problema, però les granissades ara ens poden estar trencant els brots nous i que ens compliquin o ens retrassin després el creixement d'ara a la primavera. Doncs, bueno, si podem reserar-les, aquestes plantes que puguin patir de pedregades, doncs també protegim-les una mica.
Vinga, doncs, sí. Aniol, si et sembla, anem a cap al consell pels nostres animals. Que també va relacionada amb el tema de la pluja. Com podem cuidar doncs els nostres animals en aquests dies de pluja? Els agrada la pluja als nostres animals o no?
Sí, a veure, en general els hi agrada. O sigui, pot sortir a passejar amb el gos sota la pluja, els gats no sortiran de casa, hi ha animals que ho toleren menys i hi ha que menys. A veure, generalment els animals s'amaguen de la pluja quan plou. Els gossos ho suporten i no passa res. El que sí que si sortim a passejar els dies de pluja, o encara que ja no plogui, però hi ha molt de bassal, que acaben mullant-se tota la panxa amb les potes que van aixecant l'aigua i es van mullant. Mm. Quan arribem a casa, intentem assecar-los bé, treure la humitat del pelatge perquè ens evitarà tenir fongs a la pell. Vale, és important això, eh? Quan arribem a casa de passejar gossos en dies de pluja, no passa res perquè es mullin, però sí que quan arribem no els deixem tot el dia humits, sinó sequem-los una mica perquè la seva pell estigui més sana. També, bueno, podem fer jocs a dintre de casa.
Clar, aquesta també, és bona, Aniol, no?
Sí, podem fer jocs dintre de casa perquè estiguin distrets, per tenir-los ocupats i que es cansin mentalment. Això podem fer-ho amb jocs d'olfacte i estimulació. Podem amagar premis per la casa, utilitzar joguines interactives, bueno, com juguem habitualment amb els gossos, eh? Jugar entre nosaltres, no cal que hi hagi algun element extra. Eh? Nosaltres posant-nos a terra, fent una mica el tonto amb el gos, jugar una miqueta, també l'estimularà una mica. Es poden fer, bueno, tenir espais còmodos, un racó calentet, que li diríem, que seria, bueno, un lloc amb mantes per poder descansar, que pugui estar tranquil i això, i sobretot que eviti la humitat ambiental. Vale? Això seria l'ideal. I podem, com bé deia, sortir a passejar, fent passejos curts, no estiguem allà a l'intempèrie per les hores que hi anem habitualment, però, sí. Però una passejada curta es poden fer.
Val, i assecar-los, el que deies tu, quan arribin a casa.
Sí, sempre agafem una tovallola seca
i els hi fem una passada,
els assequem bé, sí. Sí.
Deixa'm preguntar-te... Digues, què ens recomanes? No, digues.
Que jo recomanaria passar-los una aigüeta abans de secar-los.
Vale.
Perquè normalment venen amb sorreta enganxada en el cos del caminar. Però, bueno, una mica d'aigua, sense sabó ni res, una mica d'aigua, traiem la sorra i assequem bé.
Val, fantàstic. No, et volia dir això, perquè, i ja per anar acabant, Aniol, s'ha posat de moda vestir, ja saps, els nostres animalons. Aquests dies hem vist imatges per Catalunya, aquests dies ja, i dies d'ençà també, d'animals vestits com a persones, amb capelines, a favor o en contra?
Sí. Ni a favor ni en contra. Jo en els meus no els hi poso.
Aniol, mullat, home.
No, jo et diré que cada un faci el que vulgui. A veure, no és contraproduent abrigar els nostres gossos, ja va bé, els tens més protegidets, sí. Després a casa els has de secar menys i porten menys feina. L'altra cosa és quan entrem en si van a la moda o no van a la moda, si porten l'última robeta o no. jo aquí diria que no. Si és per protegir-los perquè estiguin bé, o quan gossos petits amb pèl curt i sortim a ple hivern, o ara que plou els hi posem una parca per sobre, això jo no ho veig un inconvenient. Bueno, no ho veuria contraproduent.
No ho veuries contraproduent.
Després aquestes persones que el vesteixen i que el posen a la moda, inclús he vist algun gos que els hi pinten hasta les ungles...
Ep.
Doncs, bueno, jo aquí sí que et diré que no sóc gaire partidari d'aquestes coses. Però, bueno, que cada un faci el que vulgui. Ai. Penso que el gos no es queixen gaire quan els hi fem aquestes trastades. Així que si es deixen i nosaltres també estem bé,
doncs mira,
benvingut que sigui.
Aniol Burés, director del Centre Verd de Girona, moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres, com sempre.
Vinga.
Sí, molt amables.
No et mullis.
Adéu.
Una abraçada.
No, que vagi bé. Adéu, bon dia.
Ja sabeu que el Centre Verd el trobareu al compte d'Instagram, Centre Verd, o, si no, a la seva pàgina web, centreverd.cat. Allà hi teniu també una petita botiga online que està molt bé. Si no, els amics de Centre Verd els trobareu a Salt, a Girona. Vinga, 12 i 23.
Centre Verd de Girona t'ha ofert un mes a la família.
Estàs escoltant El Matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
A veure, els darrers dies doncs, hem celebrat que els embassaments... Continuem parlant de pluja, aquest dilluns, aquí al matí a Ràdio Estel, perquè els embassaments de casa nostra, de Catalunya, han pujat, quina alegria, el seu nivell, considerablement, embassaments com ara Susqueda, Riudecanyes o la Llosa del Cavall, que ja voregen gairebé el 50%, mentre que Sau o Darnius ja superen aquell llindar, o la Baells o Foix, alerta, ja són al 100%. Aquestes són dades que hem pogut seguir. De fet, jo confesso que ho he fet amb l'F5, que dèiem al matí, cada dia enganxadíssima. Ho hem seguit a través dels informatius, però també a través d'una xarxa que està esdevenint viral gràcies a la seva informació i al seu punt també de bon humor. De fet, parlem del compte d'X, Embassaments de Catalunya, que porta ni més ni menys que avui ens ha dut aquesta gran sorpresa, l'exdirector d'Arrels Fundació i enginyer informàtic Ferran Busquets. Ferran, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ferran, de debò que aquest matí, quan ho he vist, que clar, vull dir, això és públic, no? Si vosaltres seguiu a Embassaments de Catalunya, de cop i volta trobeu Ferran Busquets, que està al darrere, no? Que és qui ho porta, no? Aquest compte de X. Escolta, quin dia, no? Et va passar pel cap, va dir, va, creu aquest compte d'Embassaments de Catalunya.
Bueno, això va ser l'any passat, vull dir, mira, de fet, l'altre dia va ser pel mes de maig, bueno, jo quan ja sabia que deixava Arrels i mirava què fer, dic, bueno, doncs vés a saber on podran anar a parar. I, bueno, doncs, també jo sempre he fet servir la programació moltes vegades com a manera de desconnexió i de mentalitzar. I, bueno, vaig, com que és un tema que a mi jo feia aquest F5 a la web de l'ACA,
sí.
Doncs vaig dir, bueno, home, doncs cada dia per mi era, esperar cada dia era massa. Llavors m'ho vaig fer primer per mi allò un per connectar les dades obertes, perquè m'ho veixes cada... quan vulgués, i vaig dir, bueno, pues això estaria bé en un compte de Twitter, i vaig fer-ho, i fins al dilluns era un compte molt discret, i llavors el dilluns no sé què va passar, que es va disparar d'una manera boja.
Escolta, és que clar, Ferran, en un mes has assolit gairebé 9.000 seguidors, o sigui, aquesta crescuda de seguidors ha estat...
En una setmana.
En una setmana, amb aquest dilluns, sí, que tu deies. Sí. Ha estat proporcional a la pluja que ha caigut.
Jo crec que sí, jo crec que sí. No sé. Però bueno, la veritat és que estava... No ho sé, vull dir, jo ho feia així com una cosa per distreure'm,
sí.
I s'ha disparat d'una manera... Bueno, que està molt bé, jo penso que està molt bé. Perquè...
Què ens passa als catalans, Ferran, que ens agraden tant, eh? Jo és que ho documentava just a l'inici, que deia, jo estic amb l'F5 allà enganxada a veure què diu Embassaments de Catalunya, no?, de com tenim els nostres embassaments. Per què ens passa això, Ferran?
La gent més... Ara potser no es veu tant, però els que hem viscut amb un Windows i coses així més antigues, diguem, allò de la barra de tare... Jo crec que tothom es va quedar algun cop enganxat a la barra de progrés, allò de... que arriba fins al 100%.
Sí.
Si esteu d'acord, allò que és com a tontat mirant una cosa,
sí,
i aquí mirant això del 50 al 60, però jo crec que és una mica el mateix, no? És com una espècie de joc... De joc, no sé. Bueno, jo ho entenc perquè també jo ho vaig fer perquè
t'agrada.
I volia saber que evolucionava, perquè evidentment a mi aquestes coses em preocupaven, no? Bueno, no sé, és molt curiós. La veritat és que fa una setmana, pues, no, la situació era totalment una altra.
Sí. Totalment una altra, i hi ha hagut aquest pic de seguidors. Ferran, com tu fas? O sigui, com gestiones les dades? Perquè ho portes tu sol, aquest compte.
bueno, és un petit script que està a un servidor de Google i va fent sol, bàsicament. Vull dir, no poca feina. Home, sí que hi ha alguna cosa que vaig fent, com això dels mapes aquests meteorològics, però sí que, però bueno, però no això faig, bueno, és automàtic, vull dir, no em porta molta feina.
No et porta molta feina.
La resposta sí que les faig jo, ja està. I bueno, sí que algunes han fet una mica de gràcia també, doncs pues, bueno, pues, mira, pues, si la gent riu, pues, ja està bé.
Mira, ara parlarem això de que la gent riu també amb el teu compte d'X. T'escriu la gent a través d'aquest compte per donar-te dades, preguntar-te coses, Ferran?
Sí, no, molt. Sí, la gent, sí. Bueno, ja sabem, la gent vols a Twitter parla molt i hi ha gent de tot, però bueno, això ja... Bueno, hi ha gent molt enfadada per alguna cosa també, però bueno, no sé. Hi ha gent de tot, en aquest món ja sabem que hi ha gent de tot, no? Ja ho sabeu, a la ràdio també ho sabeu més que ningú, també, no?
Déu-n'hi-do, sí. Mira, no, és que ara estava pensant, perquè crec que quan va ser aquest tuit, ara no sé si va ser ahir, que dèiem tu que... Tu t'ho agafes tot amb bon humor, perquè, de fet, quan el compte de notícies 234
sí.
Piulava, última hora, un operari obre per accident les comportes dels embassaments i el nivell d'aigua cau del 50 al 25%. Des del vostre compte, des del teu compte, perdona, Embassaments de Catalunya, responies un urgeix obrir un debat sobre els límits de l'humor. Però una resposta, Ferran, no sé si tu esperaves, que no tothom entès amb bon humor i que tu, amb detall, has respost a tothom, eh?
Bueno, no, al final em vaig cansar ja i vaig... perquè em sabia... Hi havia gent que s'ho prenia molt a pit i em sabia molt greu perquè...
Sí.
Fins i tot aquest matí m'ha insultat també.
Què dius?
M'ha insultat no sé quantes vegades. És dir, ets un degenerat o de què vas? Només falta... Bueno, una cosa així, però dic, mare de Déu, senyor. Però bueno, m'és igual, Em fa més pena que glòria aquesta gent. Vull dir, pensa, fa de sac breu perquè tinc una mica de sensació de vergonya aliena fins i tot, però bueno, ja sabem que Twitter és així. Però bueno, mira, no ho sé. És molt curiós tot això que ha passat perquè ara mateix jo tenia el cap amb altres coses i...
I ara jo t'ha sorprès, com deies tu, no?, des de dilluns. Mira, deixa'm preguntar-te això, Ferran, perquè com ja sabeu, el Ferran Busquets és exdirector de Rels Fundació. Tu, que provens de la lluita social, o sigui, creus que l'aigua serà un bé natural, escàs, que ens pot comportar problemes molt seriosos?
Bueno, no sóc un expert en ecologia, però sí que crec que qualsevol bé escàs i qualsevol situació d'aquest tipus pot provocar... problemes, evidentment, no? De fet, les grans ciutats són grans ciutats perquè la gent s'apropa... Mm. Moltes ciutats són grans ciutats perquè estan a prop del mar o dels rius, de fet, no? Llavors, al final, l'aigua és un bé fonamental. Per tant, home, que recuperem aquest nivell d'aigua està molt bé, vull dir, però bueno, però sí que és veritat que l'aigua genera pobresa, això ja se sap també, no? La falta d'aigua, no?
La falta d'aigua.
Sí.
Ferran, deixa'm aprofitar. Com tenim els embassaments de Catalunya a aquesta hora?
Bé, em sembla que estàvem un 57, no?, una cosa així. Perquè a més havia el Siurana, que estava... No funcionava, suposo, un sensor no els hi funcionava i ja està arreglat. Sí, un 57, on està... Home, la gent diu que està bé, però hauria d'estar més alt, crec jo, però bueno...
Perdona, i com acabarem aquesta setmana? No sé si des d'embassaments també fas previsions de dir... Bueno, perquè Baells o Foix, no. Ho hem dit a l'inici, té pinta que arribi el 100%.
Fa molt bona pinta, però bueno, però no he tingut temps, perquè és que tot això m'ha absorbit molt i tenia altres coses i no donava la vida. Però fa molt bona pinta, vull dir, jo penso que, home, el 60 evidentment s'arribarà i no sé si el 70, esperem que sí, però bueno, no sé si tan lluny, eh?
Bueno,
ojalà.
Ferran Busquets, aquesta sorpresa que ens hem portat avui, que és el community manager del compte d'X Embassaments de Catalunya, mira, que bé, Ferran, també són bones notícies, sens dubte, aquests embassaments catalans que els tenim això, com deies tu, no?, al voltant del 50% i alguns fins i tot acabarem setmana amb el 100%. Ens dones vida. Gràcies, Ferran, eh?
Gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada forta. Que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, l'equip d'informatius de Ràdio Estel es posa en marxa per explicar-te tot el que passa a casa nostra i al món. Tota l'actualitat d'última hora, les entrevistes amb els protagonistes del dia per entendre el que passa i les tertúlies amb els experts per analitzar-ho tot al detall. Cada dia a partir de les 8, al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí. Davant del soroll, la millor alternativa. De dilluns a diumenge a 8:45 del vespre a Ràdio Estel, escolta l'oració del Rosari per la salut del Papa Francesc des de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Uneix-te a la pregària del Rosari pel Sant Pare cada dia a 8:45 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Dos minuts que passen de 1:15, ja sabeu que un dia més aquí a Ràdio Estel estem pendents de l'estat de salut del Papa Francesc, però avui molt bones notícies, Ignasi Miranda.
Bon dia, Mercè. Molt bones notícies. Ja les coneixem tots.
Home, importants, això.
I tant. I jo encantat de fer la meva contribució, tot i que m'hauria agradat haver estat allà in situ, com a tots, veient el Papa...
Ho vas poder seguir dit? No, estaves treballant.
Estava treballant. De fet, estava desplaçant-me i la primera informació la vaig poder sentir, no veure'l, i després ja vaig poder veure les imatges.
Jo vaig poder seguir-ho.
Que bé, doncs me n'alegro.
I ara parlarem, la sortida del Papa Francesc amb aquesta alta mèdica de l'Hospital Gemelli després de 40 dies.
De fet, és alta hospitalària, per parlar en propietat. Alta hospitalària.
És que ho fas molt bé de dir-ho així, Ignasi, perquè recordem que aquesta alta hospitalària ara passa, diguéssim, a la residència, a Santa Marta, i allà ell ha de seguir aquests 2 mesos de convalescència.
Això mateix, a veure si fa bondat i es protegeix. A veure, pel que sabem, a Santa Marta tot s'està modificant. Suposo que des de fa uns dies s'estarà planificant. Estarà tan aïllat com sigui possible, perquè a la casa Santa Marta viu molta gent. I, clar, és difícil que no pugui estar sotmès a riscos, més riscos dels habituals, no?, pel seu estat de salut. I necessita recuperació, necessita repòs. I, per tant, allà estarà... Pel que sembla, no anirà al menjador amb les persones que viuen allà, sinó que tot serà una mica a la seva zona personal on farà la vida, el gruix de la vida. Això no exclou que potser es pugui moure a la capella amb cadira de rodes o pugui fer algun moviment. Tant de bo tot això sigui per una recuperació més segura per ell, perquè també ens ho havia dit una pneumòloga aquí al matí a Ràdio Estel. Quants més dies, pitjor a l'hospital. També hi ha riscos a l'hospital, a més d'agafar infeccions.
Sí. I per això es va decidir, no?, que es traslladés
ja. Exacte, que estava ja prou bé, els metges ho van dir.
I ell ho estava demanant, diria. Ja darrerament.
Jo crec que ell ho estava demanant des del principi. No volia anar-hi, allò que diem mica en broma.
Ahir el vam veure, aquesta imatge del Papa Francesc saludant des del balcó, no?, des de l'Hospital Gemelli, que va tenir aquest detall. A veure si tu m'ho saps resoldre, això, Ignasi, perquè no sabíem si parlava de cop i volta. Sí. Es va notar el gest, va sortir un micro pel darrere i va tenir unes paraules cap a una senyora.
Sí, cap a una senyora. Va dir una senyora que porta unes flors grogues. Molto brava, va dir, una
brava,
paraula molt italiana.
Sí.
Fantàstica, sí. Molt bona aquesta dona, molt bé. Una mica...
Aquesta senyora diria que va era de les primeres que va estar allà, no?
Sí, efectivament. Jo crec que li deurien haver informat en algun moment. Jo crec que va ser molt la improvisació, en el millor sentit, O sigui, l'espontaneïtat, més que la improvisació.
Que això diu molt.
Diu molt, i tant,
de com es troba ell,
Llavors, ell deuria pensar, em fixaré en alguna imatge de personal d'alguna persona. No va ser aquesta sortida a la planta 10, perquè no se l'hauria vist. Se l'hauria vist com un allò molt diminut, els que hi eren allà. Sinó que va ser molt més avall, en un balcó de l'hospital, i molta gent, sobretot els de les primeres files, com tu dius, el van veure. Sobre l'aspecte que feia, jo he sentit diversitat d'opinions, Alguns deien que feia millor aspecte, bon aspecte. Altres deien que, clar, se'l veia, encara que li falta l'aire, se'l veia feble. Bé, és la situació, el quadre mèdic d'una persona que està superant amb molta dificultat una pneumònia, que té 88 anys.
Que has passat 40 dies hospitalitzat.
Efectivament, gairebé 40 dies.
Per què 40 dies? És especial, no?, aquest nombre.
Sí, precisament ara m'has llegit el pensament, perquè jo pensava dir que el Papa farà alguna broma, potser la fa els propers dies, sobre la seva personal quaresma, els 40 dies de desert a l'hospital. Però em sembla que no ha arribat a 40, 37, 38...
38,
però vaja, gairebé 40 dies de desert hospitalari al Sant Pare.
Deixa'm dir-te també, perquè clar, no se sabia ben bé, estàvem pendents tots de quin seria aquest recorregut fins a anar a la residència Santa Marta, però va haver-hi una aturada, que no sé si tu la tenies al cap o no. Ell té
una
devoció especial a Santa Maria.
A Santa Maria la Major, la Salus Populi Romani. Sí, una de les 4 basíliques majors de Roma i del món és Santa Maria la Major, i allà hi ha la imatge de la patrona de Roma. Ells li diuen en llatí la Salus Populi Romani, la salut del poble romà. Molt, és una Mare de Déu, una advocació mariana amb, molta, amb molt de seguiment popular. Molta gent a Roma li té devoció, és la patrona, i el papa, sempre que comença i acaba els viatges apostòlics,
va cap allà.
Va cap allà. No va entrar, pel que sabem, sinó que es va aturar i va fer una...
Bueno, perquè hi ha aquesta escalinata, no, Ignasi?
Exacte.
Que potser amb cadira de rodes
seria inviable.
Que pugés,
i suposo que també pel protocol, per sí. La seguretat, per l'esplaçament.
Jo vaig acabar... Bueno, que jo, tu ho sabràs millor, però bueno, tot el cos, diguéssim, el protocol de seguretat que envolta el papa Francesc.
Sí. Vull dir,
clar, és que és...
És una figura important, és el papa, és pastor de l'Església Universal, és també un cap d'estat, i això...
Clar.
I aquí hi ha una cosa que funciona molt bé, que és la coordinació entre el Vaticà i l'estat italià,
sí.
Les autoritats, els cossos policials, fins i tot de Roma,
sí.
També, en coordina... Aquí hi ha una molt bona coordinació i molt bona col·laboració que sempre funciona, perquè penseu que els papes viuen al Vaticà, que és un espai molt petit, però molt sovint surten a Roma, a territori italià, no?
Mira, Ignasi, avui és el darrer dia que fem aquestes
sí,
connexions.
Sí, ja em sap greu, però Ignasi, bé, que sigui per un bon motiu, eh?
Exacte, molt bona notícia. Breument, perquè tenim a l'Olma Giró, que saps on la tenim o no?
A veure,
t'has assabentat? Avui està als Caputxins de Sarrià.
Sí, ho he llegit abans, és veritat.
Amb Valentí Serra, i avui Pau Gascó, que es farà el Bona Teca des dels Caputxins.
Pau,
sopa segur... de farigola.
Ah, i segur que saludarà amb un altre Pau. Pau i bé, eh?
Home,
que sí?
Home, i ens ha saludat a primera hora, hem fet una connexió que estan agafant la farigola.
Pau i bé, Pau i bé.
Mira, t'està escoltant, jo diria.
Fra Valentí, una abraçada.
Meravellós. Ignasi, què passarà? Perquè el que s'ha parlat molt ara, d'aquests dos mesos de convalescència,
sí.
Pel que fa al pontificat de Francesc, què farem, no?, amb les activitats? Sobretot tu ja et vas avançar per Setmana Santa.
Sí, no presidirà les celebracions litúrgiques, potser en algunes farà present, però l'últim que sabem és que sembla que no ni tan sols es farà present en les celebracions litúrgiques, que delegarà en un dels cardenals o membres de la cúria, alguns podria ser que no fossin cardenals, però vaja, arcabisbes o cardenals de la cúria que presidiran les celebracions, que de fet últimament, també t'ho havia dit Mercè, el papa ja no celebrava... No, o sigui, sí que presidia
sí.
Formalment les celebracions, però es quedava assegut, no es movia, i llavors tot el que és la pregària eucarística, el ritu de l'altar, ho recitava i ho presidia un altre. És a dir, que ja s'estava produint això. Podria ser que en alguna salvació es fes present, però, clar, altres gestos, com el de visitar la presó per rentar els peus als presos, clar, tot això...
Això és més complicat.
El Via Crucis tampoc hi serà. Mm-hmm. I molts missatges els continuarà fent, eh? Això sí. El
Fantàstic.
Missatge de la benedicció Urbi et Orbi de Pasqua.
Val. Ens ho explicareu en l'Estel... avui, a l'Estel Migdia, anava a dir, eh? El Sense Distància.
No passa res. El Sense Distància, al migdia, a les dues. Hora de l'Estel Migdia antic. A les dues del migdia. Explicarem tot això. També recollirem la veu dels metges dissabte, farem una mica de repàs de tot. També la veu del papa, evidentment, i diumenge, aquesta veu una miqueta ronca, però que sembla que va millorant en relació amb l'àudio del rosari, oi? I després també tindrem l'entrevista habitual i les seccions del dia. Avui parlarem d'una iniciativa dels jesuïtes, ja que el papa jesuïta encaixa molt bé. Sant Ignasi de Loyola i Barcelona. Parlarem d'un llibre que s'ha fet sobre això.
Grans comunicadors.
Grans comunicadors. Sí,
tant,
tu els coneixes molt, Mercè.
Moltíssimes gràcies, Ignasi.
A tu.
Vinga.
I a tots. Adéu.
12:40, escolteu l'Ignasi Miranda, com cada dia, al Sense Distància, a partir de les dues. Res, fem una petita pausa i anem cap als Caputxins de Sarrià.
Ràdio Estel.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
12:41, estic molt sola a aquest estudi. Us ho hem explicat aquest matí, avui hem enviat a l'Olma Giró, la nostra girocleta, amb el nostre cuiner de referència, en Pau Gascó. Els hem sentit a primera hora, ens ho han explicat amb molt bona companyia, en Fra Valentí, Serra també, i de fet la Olma i el Pau tenien un objectiu, que és aconseguir fer una sopa de farigola o sopa de timonets, com li vulgueu dir, però per fer-ho, bueno, els he dit això, que vagin cap als Caputxins de Sarrià, allà és on viu Fra Valentí Serra, com que ja sabeu que és amic del programa i encarregat de cuidar l'or remeier dels Caputxins. També molts anys, durant molts anys, Fra Valentí Serra el podíeu sentir en aquesta casa amb remeis de frare. I avui els tenim els tres, ara mateix, a veure que ens ho diguin ells, diria que estan a les cuines dels Caputxins de Sarrià. Giró, hola. Bon dia, de nou.
Bon dia.
Hola.
Bon dia, Gascó.
Fra Valentí, què ha de dir?
Déu vos guards, Ludo, a la Mercè, a l'Ignasi, a Pau i Bé, i també tots els que escolten a Ràdio Estel, abundoses benediccions de Pau i Bé.
Ai, que veu que bé.
Fra Valentí. No,
Mercè, quin matí que estem passant aquí els Caputxins de Sarrià,
bueno, com esteu? Clar, perquè vosaltres... O sigui, fem la prèvia.
Amb molta Pau i Bé.
Amb molta Pau i Bé, molt bé, Gascó. Escolta, què heu fet? Heu passat, heu anat per l'hort, heu agafat la farigola, i ara... On us situeu? Giró, explica'ns-ho.
Doncs mira, som a l'hort encara, i el que ens ha portat Fra Valentí, que és molt curiós, que ara en parlarem, és la indumentària, no?, que tampoc se'n necessita gaire, ja us ho podeu imaginar.
Els atuells
que es necessita per fer una sopa de farigola, que en aquest cas són atuells antics, no? Quants anys tenen?
No ho sé, el tupí possiblement sigui de finals del 18, un tupí, que són aquestes ulletes que tenen només una nansa i que es posaven damunt del fogó amb les brases del dia anterior i que a poc doncs, anava fent la cocció del pa sec amb aigua doncs, de la font, amb un raig d'oli, un parell d'alls i la farigola per fer les sopes de timó. I després els plats, ja hem vist el contrast, eh? El plat pairal, que és una mica més gros, més fondo, amb una mica doncs, de decoració doncs, floral, uns puntets, qualsevol cosa, unes ratlles, i els plats, diguéssim, de convent, que són una mica més petits, i amb color de la terra més austers, i amb menys capacitat, perquè, esclar, hem de pensar que ni que les sopes de timó farigola siguin un plat d'austeritat i d'aprofitament, doncs no menjaven tant com els pagesos i pastors.
Tanmateix, Fra, també ens ho ha deixat clar, que potser podria ser que mengem un pèl massa a vegades, no?
Bé, en els nostres dies crec que s'haurien de posar límits a moltes coses, en el menjar, en la beguda i en tantes coses, i tenir doncs, una mica més de seny i equilibri, menjar doncs, amb més moderació, perquè també doncs, el cos en seria el primer beneficiat de no fer abusos.
Veu que bé. I ara, Mercè, estic aquí, clar, en Pau i el Fra Valentí s'han entès molt bé, perquè els uneix una cosa que és l'estima per la terra, per la cuina, també, en aquest cas. Llavors, avui ens agradaria saber una mica com s'ha de cuinar una sopa de farigola, perquè sembla la cosa més fàcil, però com tot, Pau té el seu truc.
Ui. Hem de començar, i tinc en Fra perquè em vagi responent preguntes, i jo en tinc de dubtes, eh? Per exemple, ha dit aigua de la font.
Aigua de fonts. És clar, és que l'aigua que ve de la pluja és més forta amb nitrats i encara que quedi filtrada com passa als pous, a l'hora de cuinar doncs, és una mica més problemàtica els guisats amb l'aigua, diguéssim, de cisterna o de pluja. Canvia l'aigua de font, que és l'aigua, podríem dir, mineral, la cocció doncs, és molt més fàcil, sí.
Després tenim la farigola. La farigola és millor seca o fresca?
Bé, si en tens de fresca també pots fer la sopa amb la farigola fresca, però el ser fresca potser té un punt, un tast més potent i una mica més amarg, perquè la farigola i també el sarpoll tendeixen a ser una mica amarg. En canvi, quan és seca, doncs crec que perd aquesta amargor.
Parlant d'amargor, bàsicament la trobem a la part més llenyosa.
Sí,
de la...
Però dic amargor lleugerament amarga, lleugerament.
Si volem aprofitar al màxim les propietats de la farigola, afegim també la llenya o només les flors, les fulles?
Bé, si només es posa la fulla i la flor... El gust i la textura doncs, és més suau. Si s'hi posa la part llenyosa és quan potser agafa aquest to una mica com més amarg i li varia una mica el gust, però també porta molts elements i moltes propietats. Aquest tronc llenyós no és que sigui...
Vull dir... Olis, no?
Els olis són els que diuen, sí, i sí, ja ho crec.
Aleshores, anem a la part que a mi em genera més dubte. hem de bullir la farigola o només infusionar-la?
Bé, depèn. Depèn, és que són, podríem dir que són dos plats diferents. Un podríem dir que són les sopes escaldades de farigola, que també es poden fer de les sopes escaldades, doncs, per exemple, el suc de l'ebullició del bròquil o dels cigrons, es poden escaldar també pa, que és una cuina d'aprofitament, i és la manera ràpida, no? S'agafa doncs, l'aigua d'una infusió una mica potent de farigola i es posa doncs, damunt de les llesques de pa sec, una mica amb oli i sal, i es deixa reposar una miqueta, tens unes sopes escaldades de farigola. En canvi, quan s'agafa, diguéssim, un tupí i s'hi posa l'aigua de font, la sal, una mica d'oli, l'all, i s'hi posa doncs, el pa i es posa damunt de les brases i s'espera doncs, que arrenqui el bull i que després es reposi una mica, això serien les sopes de farigola, que és una mica més, lleugerament més elaborat.
Després també podem afegir-hi el que se'n diu sopa de pastor, que és una mica de ceba sofregida, o fins i tot podríem fer-ho amb un brou de pollastre, igual que podem fer servir un brou de...
Si això ja seria una mica més elaborat, i podríem dir una mica més potent o més gustós, i també si volen posar, doncs, mentre es fan les sopes, al tupí un parell d'ous crus que es vagin coent doncs, en aquesta cocció, llavors hi ha una sopa com més potent, és un plat ja una mica més complet, sí.
Què li sembla que últimament, arrel de fa dues setmanes, els americans hagin descobert la sopa de farigola?
Pues no en sabia res d'aquesta descoberta.
Expliquem-ho bé, que precisament els vam entrevistar al programa. Resulta, Mercè, a veure si m'ajudes, que diem-ne que la sopa de farigola és evident que té molts, molts més anys que nosaltres d'història, però que ara els americans van descobrir això de les notícies i de les xarxes socials. A on era, Mercè? Te'n recordes?
Mira, era una revista nord-americana, però que ho portaven, doncs, diria que eren uns periodistes, uns jornalistes francesos, i era a Casa Leonardo, que es troba al Pallars, i que van parlar amb la Mireia, si no m'equivoco, que és la propietària, i ens va explicar a Senterada, concretament a Senterada, que és aquesta Casa Leonardo, i ens va explicar doncs, com s'havia viralitzat aquesta sopa de timonets, que li diuen ells.
Doncs resulta, Fra, que ara uns jornalistes, perquè ara periodistes no som jornalistes, van descobrir la sopa de timonets que la preparen una senyora, en aquest cas, una senyora gran, aquí a Catalunya, al Pallars, una casa Leonardo. I clar, van descobrir com totes les propietats. I resulta que la sopa de farigola, una cosa històricament coneguda, ara ha fet la volta al món, i com que tothom està descobrint totes les propietats que té. I clar, ara tothom en parla, però realment ha existit tota la vida. Tota la vida n'hem menjat.
Tota la vida n'hem menjat per les... Justament per les propietats que té, perquè el fet de menjar-ne quotidianament, que pràcticament se'n menjava cada dia, és un protector natural de l'estómac i també és un antibiòtic natural. I per això doncs, té tanta tradició i té tant de relevant, però que consti que neix com a cuina d'aprofitament, d'aprofitar el pa sec i també, diguéssim, per les propietats que té el timó. I el timó no només apareix en les sopes de farigola o de timonet, sinó que també apareix en nombroses doncs, salses, sucs, i com a element, diguéssim, de complement gastronòmic, perquè lliga amb moltes altres plantes i dona doncs, un gust especial doncs, a moltes menges populars catalanes, també el timó.
Cal dir que nosaltres hem tingut sempre actualment tenim una divisió entre el que és la guarició, no? La part d'ingesta de medicaments o d'infusions, i l'alimentació. Però aquesta diferència no era tan pronunciada.
És clar, és que en èpoques pretèrites, quan hi havia doncs, una relació més pròxima amb tot l'entorn natural, la taula, l'alimentació, s'entenia doncs, com també un element sanitós que ajudava a l'organisme, no? I s'intentaven menjar coses que fossin sanitoses, no només que nutrissin el cos, sinó que també doncs, el protegissin, no? I per això, doncs, moltes plantes remeieres són també, o tenen un ús gastronòmic, estan al servei doncs, de la taula, de la gastronomia.
Com l'all i julivert amb els bolets.
La lluix alberta en els bolets és un contrabolí natural. Si aquell bolet fos lleugerament tòxic o algun efecte doncs, l'hagués infectat o així, el fet de posar-hi l'all i la lluix alberta ens fa com un contrabolí natural, com un antídot. No? I el llorer que posem doncs, també amb els plats, no només perfuma les menges i dona doncs, un bon gust, sinó que té propietats conservants, per això doncs, apareix doncs, en l'escabeig i en alguns confitats, i també és un contraverí el llaurer, per això es posa tant en el menjar, posar aquest costum de posar unes fulles de llaurer que ha de ser sec, perquè si fos sense secar és lleugerament tòxic el llaurer, ha de ser posat sempre sec, doncs fa això de contraverí, per això és tan present en la cuina del romani i mediterrani, el llaurer.
Giró, ens
queden... Mercè?
No, jo és que, bueno, és que escoltar el mestre... què vols? Que, per cert, vaig anar ahir a missa als Caputxins, Fra Valentí. No hi éreu,
Ara faré saber que ahir la Mercè va venir a missa als Caputxins i que no hi éreu, diu.
Ja no ens trobem.
Ella sap perfectament que jo celebro les coses a 9 del matí i que allà encara no es veia davant la Mercè. Ja vaig dir jo aquella missa.
Molt malament, Mercè. Ja
com em coneix? Com em coneix, Fra Valentí?
Com,
no.
com la coneixes, diu? Sí.
Clar.
Digues, Mercè.
Escolta, Giró, res, que ens queden 8 minuts. Jo no sé, jo crec que estem tots... jo ja estic amb el bolígraf, el paper, perquè jo crec que és arribat el moment, no sé com ho veieu vosaltres, perquè Fra Valentí Serra, no Gascó, ens expliqui ja... hi ha variants, maneres de fer la sopa de farigola, no? La sopa de timonets, però quina és la manera que ho faria ell, no?
La Mercè ens demana... Hem de donar la recepta.
Us demana,
amb indicacions de quantitats i
això,
temps.
Això, Gascó.
Això, ui, ara.
El Fra senyala en Pau dient això ho ha de dir tu.
Esquivat la bala.
Mira, farem una cosa, Fra, a veure si li sembla bé. En Pau ens dona la recepta en pèls i senyals i vostè té el dret a aturar-lo en qualsevol
Bona.
Moment que cregui que s'està passant
Bona,
de quantitats,
Giró.
De mesures o del que sigui.
Posaré límits.
Posaràs límits, que aquí últimament la gent fa el que vol. Comencem. Espera, un moment, posem alguna música? Tu tens música, no, de recepta?
Alguna tenim, però...
Mira, va, ara busquem, què voleu?
Posa-li alguna cosa de música, la que sigui, que ens tirin una...
Mira,
la de
música...
piano, mira, una que posa farigola mira. Piano, timonets piano...
Mira, a veure què us sembla,
que
aquesta,
Giró.
Renta farigola ruda i romaní...
Noi, que bé, tu!
Vinga, Pau, tot teu.
A veure, per meu punt de vista, si hem de fer una sopa, actualment l'aigua neta, amb pa, potser no l'acceptem tant. Llavors jo seria més partidari de fer una crema amb el pa. Però per no bullir la farigola en excés amb el pa, el que primer faria seria una infusió, una decocció, que en diem, o una perbullició de la farigola. Per tant, aconseguiríem una infusió de farigola. Un cop colada, en aquesta aigua colada hi afegiria... posem que fem mig litre d'aigua i posaríem un bon branquilló de farigola. Fem aquesta infusió, la deixem reposar i un cop reposada començaríem a fer la sopa. Tornaríem a posar aquesta aigua al foc, sense farigola, amb oli, un parell de cullerades d'oli i el pa sec. El posaríem dintre de la sopa i deixarem que suaument vagi fent xup-xup, que comenci a bullir. Aquesta ebullició no ens farà malbé ni farà més amarga la farigola, però aconseguirem que el pa es comenci a estovar. Que anem bé, de moment?
Bé, això és una sopa per hipertensos. Si hagués de posar un pols de sal, eh?
Com a mi m'agrada.
Bé, m'agrada.
Bon apunt.
Arrenca amb el punyal, home.
Sí, sí.
Bé, doncs posem un polsim de sal, exacte. Aleshores, aquí ja tenim una textura. El tema de l'ou... podríem posar, jo posaré aquest, per fer una mica més refinada aquesta o més gastronòmica, elaborada, posaríem l'ou. Aleshores, aquí jo no soc partidari d'escapçar l'ou dintre de la sopa, que és molt tradicional, o sigui, es pot fer. El que faria és, quan tinguem la sopa ja gairebé bullida, amb el pa, el remenarem perquè es fongui, perquè es desfaci aquest pa i ens doni textura, tindrem el color marronós de la farigola, la textura del pa, aleshores farem que centrifugarem la sopa, farem que remeni bé, i aleshores hi tirarem l'ou. Què farà això? Que la força centrífuga de l'aigua ens separarà el rovell de la clara. La clara s'esmicolarà al voltant de la sopa i el rovell pot quedar sencer.
Bé, això en diuen sopa de drap. I aquesta manera de remenar es fa amb un instrument que s'ha perdut a la cuina, que en deien l'estrígol. Estrígol, que era per remenar, eh?
Molt bé. Bé, doncs amb això jo crec que et podríem donar per feta la sopa de ceba... la sopa de farigol, perdó. Ara m'he anat.
Aquesta de ceba és una altra, eh?
I el punt d'all... Clar, vostè és partidari de l'all a la farigola o no?
Això depèn del gust de la família. Si aquesta família, amb aquest mig litre d'aigua surten dels plats bons de sopes, de farigola, doncs els agrada aquest puntet de gust que dona l'all en totes les menges, doncs, fantàstic. I si troben que l'all interfereix o rebaixa el gust propi de la farigola, doncs que no n'hi posin. Això és el gust de qui s'ho menja.
Tinc una qüestió. Me la responeu algun de vosaltres dos. L'all pelat per propietats, és a dir, és millor que pelem l'all així les propietats absorbeixen més o no hi té res a veure?
És a dir, l'all empalat o sense pelar simplement li canvia, diguéssim, el gust i la força. Quan perd propietats és quan és bullit. Hi ha un adagi que ho diu, no? Que com diu Lluís en castellà, no? Ajo hervido, ajo perdido, no? Que perd, diguéssim, les propietats quan és bullit. Quan és bullit, en canvi, quan pelat o sense pelar, o aixafat o sense aixafar, posat a les menges, simplement canvia, diguéssim, una mica el gust, eh?
De fet, per no interferir massa en el gust de la sopa de farigola, jo recomanaria fregar el pa sec amb all. I aleshores tindríem un lleuger aroma, però no tindríem l'all present.
Rebaixaria el gust, segurament, sí.
Penseu que aquesta menja tindria moltes virtuts, però nutricionalment tindríem la hidratació de l'aigua, els hidrats de carbó que tindríem del pa, el greix que portaria l'oli d'oliva, les sals, que hi hem afegit la sal, i a part tindríem les vitamines, perquè clar, la farigola té vitamines...
I sobretot propietats remeieres, eh? Olis essencials, protector, diguéssim, bronquial, antibactericida... Té moltes propietats la farigola, sí.
I ara posarem contra les cordes amb una pregunta etimològica que farà l'Olma.
Ai... Quina és aquesta pregunta etimològica? Farigola o timonet?
Bé, a veure, aquí a Catalunya té aquest doble nom. Uns llocs en diuen farigola i popularment els mitjans de comunicació han potenciat el terme farigola, però a molts indrets de Catalunya se'n diu timó. Jo prefereixo timó, soc de Manresa, allà diuen timó. I el timó és, diguem, és amb l'etimologia, perquè hem de dir, diuen timus, que ve del grec, timon, i està més a prop, diguéssim, els orígens de la paraula, que ve del grec, era l'herba reina dels grecs, era la panacea, la planta més estimada, perquè, com hem dit, serveix per moltíssimes coses.
I el llaurer?
Bé, el llaurer ve més de la tradició, diguéssim, romana, eh? La tradició romana, i s'utilitza, com dèiem ara fa un moment, més aviat com a, no tant per dar-hi gust, sinó com a contra-lo-hi, per la força que té el llaurer, sí.
Mercè, què et sembla aquestes lliçons de vida, d'història, de cuina, d'herbes?
Que us quedeu aquí ja, no?
Ens quedem aquí, però portem una mica de farigola, no, Pau, a la redacció, a veure si ens curem una mica tots,
sí,
perquè déu-n'hi-do.
Tu ara pregunta-li a Fra Valentí.
Murta i farigola per la redacció, poseu-vos bé tots.
Això.
Vinga, Pau i bé.
Vinga, Fra Valentí. Pregunta-li la missa que fa al matí, quina hora que ens recordi la missa els diumenges.
Ja ho saps, els seus pares ja desvenen a 8:45 del matí.
Vinga, va, doncs ens veiem diumenge.
M'atineixo, és la primera missa.
Fra Valentí, una abraçada.
Jo sí, cada dia quan em toca 8:45.
Molt bé. Fantàstic. Tots.
Déu, Giró, Gascó, moltes gràcies.
Si vols matinar, aquesta setmana em toca la conventual, 8:45, bon matí.
Ja estic a la feina, gràcies. Però... Vinga, una abraçada, moltes gràcies.
Estic al cel.